Bon dia, la Garrotxa té més dones alcaldesses que mai.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La paritat doncs està molt bé, però també no és només qüestió de números, sinó de cadires. Qui ocupa les cadires més importants, els càrrecs més estratègics? A qui se'l pressiona més perquè plegui o perquè segueixi? Seria una mica aquesta lectura més que si som, no? Si hi ha equitat.
És l'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas. Per primera vegada a la història, 6 dels 21 municipis estan governats per dones. Encara no són la meitat, però mai n'hi havia hagut tantes. Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, hem parlat amb les 6 per saber com viuen el càrrec, com compaginen la política i la vida personal i quines situacions s'han trobat pel simple fet de ser dones. De seguida repassarem i analitzarem aquest i d'altres temes. Abans, però, avui és divendres 6 de març del 2026 i el dia té molta més informació. Com sempre, que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les dones Alba de la Garrotxa donen veu a dones artistes de la comarca a través d'una exposició. Es tracta de la iniciativa que han promogut enguany en el marc del 8M. La mostra s'inaugurarà demà dissabte a les 7 de la tarda i es podrà veure durant tot el mes. La presidenta de l'associació Dones Alba de la Garrotxa és Catalina Selles.
Doncs aquest any, com cada dos anys, ens toca Dones Artistes de la Garrotxa, que hi hem arribat a la 14a exposició, que ja sabeu que pel Dia de l'Ona un any fem relats curts i l'altre any fem dones artistes, que donem l'oportunitat a dones de la comarca que pinten i que potser no han tingut mai l'ocasió d'exposar la seva obra en públic, doncs els donem aquesta oportunitat.
Onet Garrotxa engega dos nous cursos dedicats als boscos i a la jubilació. En el cas del primer, comença dijous vinent i tracta sobre el bosc mediterrani. Pel que fa al de la jubilació, s'inicia a finals de juny i té l'objectiu d'evitar la soledat durant el temps de jubilació. Els dos cursos estan pensats per un públic general i ja hi ha les inscripcions obertes al web d'Onet Garrotxa. La coordinadora d'Onet Garrotxa és Marta Mallarac.
He sortit de la cadena que he viscut tota la vida, no? Una cadena de muntatge, ara ja sóc una peça fora, sí. I per tant sembla hi ha gent que se retreu, no? Que es queda sí. A casa, i per tant és donar aquest autoconeixement propi, i l'Anna és molt experta en tota aquesta dinàmica de lideratge, però de lideratge no pas des de fora, sinó d'un mateix, no? De que es vagi coneixent les seves habilitats, capacitats per poder tirar endavant doncs, aquesta vida clar. De jubilació que sol ser llarga.
Una gestió responsable de les xarxes socials és un dels punts a tenir en compte perquè els menors en facin un bon ús. El paper de les famílies és fonamental per regular-ne el seu ús. La dissenyadora de videojocs i creadora de contingut, Gisela Vaquero, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Considera que davant la possible prohibició que vol fer el govern espanyol en aquest sentit, s'ha de tenir en compte que les xarxes no són bones ni dolentes, sinó que el perill està en qui i com les utilitza.
Que no és que hi hagi més perills o beneficis, és l'ús que en fas d'aquestes xarxes socials. Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes, les persones són bones i dolentes, però les xarxes socials no són bones i dolentes. El que es pot fer aquestes xarxes socials és un bon ús, vale? Un bon ús que és socialitzar, tenir moltíssima informació. Avui en dia tenim un piló d'informació a les nostres xarxes socials, des de cursos, vídeos de tot, hi ha moltíssim contingut i moltíssima informació que anys enrere no teníem.
Avui en esports, fugir de la part negativa i remarcar la part positiva de l'esport femení, aquest és el missatge que ha transmès l'Anna Cometa, esportista, entrenadora, mare i periodista en la ponència d'aquest dijous a l'Espai Cràter, amb motiu del Dia de la Dona. A més, també ha destacat l'evolució positiva de l'esport femení, però ha remarcat que encara queda molta feina per fer.
Se n'ha de parlar i cada dia està més, no de moda, sinó cada dia es veu més clar que una dona embarassada o una mare pot seguir fent esport, però no és algo que vulgui, com et deia, vull parlar en positiu, vull parlar de dir, ostres, quan estem embarassades què podem fer, què no podem fer, però no tan reivindicatiu o ens trobem amb aquest problema, amb l'altre, no, al contrari, ostres, sóc dona, sóc esportista, vull quedar embarassada, endavant.
I la paciència, la serenitat i la neutralitat són els aspectes a tenir més en compte per ser àrbitre de tenis taula. Ho explica la Glòria Faig, àrbitre professional de tenis taula durant més de 36 anys, que actualment arbitra el conjunt lutí en els partits que juga com a local. Nosaltres hem parlat amb ella per saber com és ser àrbitre en aquesta disciplina esportiva.
T'has d'aïllar molt de la gent perquè, si no, tornaries boja perquè una et diu una cosa, l'altra et diu l'altra i has de ser conscient que ets tu la que valores. Estàs sola, per tant, ets tu el que valores. sí que si tens algun dubte, a vegades una petita xarxa o el que sigui, sí que mires més la gent o els entrenadors o així i ja te diuen, els que saps que són sincers, te diuen la veritat.
I avui a la contraportada, igual que en tot l'informatiu d'avui, protagonisme per les dones, i és que un grup de dones de la Garrotxa d'uns 60 anys s'han endinsat durant uns dies en el món de la dansa. Ho han fet a través del projecte Les Muchíssimes, de la ballarina i coreògrafa Maria Antònia Oliver. Es tracta d'una iniciativa de dansa que proposa a dones d'una determinada edat treure tot el que porten dins i expressar-se a través del seu cos, allunyant-se dels cànons habituals d'aquest àmbit. Escoltem a la Siona Carbonell, a l'Anna Maria Balzac, a la Pilar Palau, que ens expliquen una miqueta l'experiència.
A mi em va ressonar molt que això, que l'experiència d'aprendre a ballar una mica més, de molt petita vaig estar-hi interessada en tot el tema de la dansa, i ara feia molt temps que estava allunyada de tot, de la dansa, i va ser com, ostres, més de 60 anys, guai!
El primer és això de més de 60 anys, ofertes per fer coses interessants a més de 60 anys no n'hi ha gaires, i si bonament puc m'hi apunto. I a més havia vist l'espectacle primer que vam fer a Salrà fa uns quants anys i me'n recordo que vaig dir, veus, això m'agradaria a mi. I mira, aquí estic.
Jo he participat amb alguns sismògrafs i també una companya havia participat en aquest espectacle que estic jo ara i la veritat és que em va agradar molt i com que aquest any m'estic preparant per als 70, doncs m'estic fent uns regals amb reptes. I aquest doncs, és un que em venia molt de gust perquè per motius físics havia deixat una mica el món de la dansa una mica a part.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans... Doncs més enllà dels volcans hem de parlar, òbviament, de la guerra. Israel accentua l'ofensiva sobre Beirut, feu de Hezbollah, i l'Iran assetja objectius dels Estats Units al Golf Pèrsic. Continuen els atacs israelians a Teheran, mentre l'Iran llança drons a Tel Aviv en un hotel i edificis residencials a Bahrein, i Qatar i l'Aràbia Saudita repel·leixen els míssils. En aquest sentit, Donald Trump torna a carregar contra Espanya i el cap de l'OTAN destaca l'aportació espanyola en missions clau. La Unió Europea i els països del Golf s'han unit per reclamar a l'Iran que aturi els atacs injustificats. Un nou cas de pesta porcina fora de radi obliga a incloure-hi Sant Just i Esplugues. S'eleven a 216 els casos de pesta porcina africana a Catalunya, després de detectar-ne 21 més, només un fora de radi. Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés de fer els tràmits de la dependència. Del total d'afectats, 1.500 persones ja tenien un grau de dependència, però estaven a l'espera de l'ajuda, segons dades del govern. Descobreixen el paper de l'estrès en la metàstasi del càncer i obren la porta a tractar-la. Una investigació amb ratolins i cèl·lules tumorals humanes, dirigida per la científica catalana Judit Agudó, conclou que les hormones de l'estrès crònic protegeixen les cèl·lules metastàsiques de la resposta immunitària. I en política, Vox expulsa Ortega Smith i enterra la cúpula fundadora amb la vista posada en la Moncloa. El partit té en marxa l'estratègia de buscar perfils, diuen, més institucionals i amb una imatge més moderna i jove, asseguren, per preparar el partit per governar i atraure també més votants.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continua i continuarà la llevantada aquest divendres. Portem ja acumulats entre ahir i avui 160 litres per metre quadrat dalt del Montseny, amb una temperatura al voltant dels 2 graus, 1 grau i mig, per tant, tot aigua a aquest nivell, a dalt de tot, a 1.700 metres. A Molló la mínima ha estat de 3, entre ahir i avui, també s'aproximen als 90 litres per metre quadrat, la zona de Camprodon també 90 litres, a Oix 80 litres, a Olot entre 70 i 80 litres per metre quadrat, per tant molta, molta precipitació, i la temperatura mínima aquí a Olot de 9, a bona part d'Osona també, entre 9 i 9 i mig, i a Puigcerdà 5 graus de mínima, a la costa 12-13 temperatura mínima amb aquest vent de llevant, gregal, nord-est, que ha arribat a superar els 50 per hora, i a zones altes del Montseny també ha fregat els 80 km per hora. Per tant, molta pluja, entre ahir i avui, per sort, ha anat fent durant moltes hores, no ha estat una pluja superforta, d'aquelles tan intenses, aquells patacs d'estiu, ni molt menys, anar fent, moments amb intensitat, moments de forma feble, sempre amb aquesta intermitència, amb les llevantades ho fa, puja i baixa la intensitat, plou a batzegades, i això seguirà en el dia d'avui. Probablement entre la tarda i el vespre baixi la intensitat de la pluja, però aquest matí d'hora plovia tot arreu. I de fet aquest és el pronòstic. Pluja i neu que baixa una mica de cota. Tenim 2 sota 0 a 2.500 metres, 0 graus a 2.000 metres. La cota de neu estaria al voltant dels 1.800 metres. Cap de setmana amb menys pluges, amb més variabilitat, núvols, clarianes, en principi encara bona part de dissabte amb núvols abundants, la temperatura baixa un palet, el Pirineu pot nevar, Ripollès, Cerdanya, al voltant dels 1.600 metres, i les pluges que puguin caure ja difícilment passarien dels 20 o 30 litres per metre quadrat, sempre amb més intermitència i amb clarianes. I diumenge hi pot haver una bona pausa, matí i migdia, a la tarda tornar algun ruixat, de forma aïllada, inconexa, arreu de les comarques gironines, també cap a Osona, però ja diem que tendència a la baixa d'aquest temporal al llarg del cap de setmana, i diumenge podria pujar una mica la temperatura. Avui també parlem de molta humitat i boira, tant a algunes valls com sobretot a muntanya.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ho dèiem en titulars, la Garrotxa té més dones alcaldesses que mai. Per primera vegada a la història, 6 dels 21 municipis estan governats per dones. Encara no són la meitat, però mai n'hi havia hagut tantes. Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, hem parlat amb les 6 per saber com viuen el càrrec, com compaginen la política i la vida personal i quines situacions s'han trobat pel simple fet de ser dones. Natàlia Moreno.
Per primera vegada a la història de la Garrotxa, 6 dels 21 municipis tenen una dona al capdavant de l'alcaldia. No són ni la meitat, però sí la xifra més alta que hi ha hagut mai. En més de 4 dècades de democràcia municipal, des de les primeres eleccions del 79, la Garrotxa només havia tingut una desena d'alcaldesses. És una tendència que s'ha anat consolidant en els últims anys i que reflecteix com les dones van guanyant presència en la política municipal. Però la igualtat, diuen, no és només una qüestió de números, també té a veure amb qui ocupa les principals cadires de decisió. Ho explica l'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas.
La paritat doncs, està molt bé, però també no és només qüestió de números, sinó de cadires. Qui ocupa les cadires més importants, els càrrecs més estratègics? A qui se'l pressiona més perquè plegui o perquè segueixi? Seria una mica aquesta lectura més que si som, no? Si hi ha equitat.
Un canvi que, segons moltes alcaldesses, també és fruit del camí que altres dones han obert abans. De fet, la primera a la comarca va ser Montse Reixac, alcaldessa de la Vall de Bianya entre 1973 i 1978, i una de les primeres dones a encapçalar una alcaldia a Espanya. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, la primera a la història del seu municipi, recorda que avui ocupar aquests espais és més possible perquè algú abans ja va començar a trencar barreres.
Sí que dic que és veritat que jo crec que, per sort, algú ha llaurat el camp abans, vull dir, algú ha estat fent aquesta feina perquè jo ara, no, com a dona, pugui agafar aquest espai sense haver de lluitar a més, no, contra aquesta hostilitat pel fet de ser dona, quan la figura política normalment la pensem de forma masculina.
Tot i això, el masclisme encara apareix, sovint de manera subtil. La gran majoria assegura no haver patit cap situació especialment greu, però sí petites coses que encara evidencien certs perjudicis. En parlen l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, i l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez.
Però sí que al principi, molt al principi, trobaves alguna actitud de l'altre sexe, no? Del sexe masculí, com que ai, aquesta noia, aquesta nena, no? Sobretot en gent més gran, més que res pel fet de segurament de l'edat, de la diferència en edat.
Com que ens hem projectat molt en diferents projectes que teníem aquí al poble, molta gent ja sap que Santa Pau hi ha una alcaldessa i no em passa tant, però les visites d'obres o algunes coses, és a dir, no t'ho explicaven a tu, ho explicaven si anava amb el tècnic o amb algú, pues sempre tenien tendència d'explicar-ho als homes.
Jo estic segura que si jo no fos una dona i no fos una dona jove, no viuria situacions, algunes situacions bastant desagradables que visc. Sí. No és la norma general, però n'hi ha de situacions.
I si obrir-se pas en política ja és un repte, conciliar-ho amb la vida personal i en molts casos una jornada laboral encara ho és més. Tant Cris Capó com l'alcaldessa de Beuda, Esther Torres, admeten que la conciliació ha estat una de les parts més complicades del càrrec.
La veritat que això ha estat una de les parts que m'ha costat més en el seu moment i ara em trobo que ho puc compaginar, però perquè m'he hagut d'organitzar moltíssim. Has de saber molt bé també de posar límits, no? De dir els dies que tens els teus fills i fas de mare, doncs no agendar reunions a les tardes, perquè és que al final gairebé estem 24 hores, no?, treballant pel poble, que ja ens agrada i hi posem tot l'amor i la passió, però a vegades també hem de saber posar límits, perquè si no un ajuntament també t'absorbeix moltíssim.
És complicat, és molt complicat. S'intenta fer tot amb plànings, o sigui, jo vaig mitjançant uns plànings, uns tempos, i no ja més, vull dir, una bona organització, bàsicament, s'arriba a tot arreu.
Des de casa meva, per exemple, espero que els meus fills, no, entenguin i valorin, no, que la seva mare ha estat capaç, no, de ser alcaldessa, de ser mare, de ser mestra, igual que les altres alcaldesses.
Que volen més temps potser per ells, però també els hi has de fer entendre que, bueno, però és que hi ha uns objectius a la vida i que s'han de complir com a tal i que potser això és una temporada, després ja baixarem el ritme.
Més enllà de les dificultats personals, la presència de dones també es nota cada vegada més dins dels mateixos ajuntaments, no només a l'alcaldia. A Mieres, igual que a Beuda, la majoria de persones que formen part de l'ajuntament són dones.
Crec que les dones ens estem organitzant, ens estem empoderant en aquest sentit, ja no per... bueno, per ocupar espais que ens pertoquen igual que els homes, que fins ara no estàvem ocupant. Però sí que és, bueno, és una cosa natural, per sort és naturalment ha sortit amb dones, però crec que igual que està passant aquí pot ser que en el futur vagi passant a tot arreu, perquè jo crec que de manera generalitzada les dones s'estan fent més presents.
No és igualtat plena, però sí un canvi clar respecte a fa 20 o 30 anys, quan tenir una alcaldessa era un fet aïllat. Tot i això, encara hi ha camí per recórrer. En la meitat dels municipis garrotxins, 11 de 21, cap dona ha aconseguit mai agafar la vara d'alcalde en la història de la democràcia.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Les dones Alba de la Garrotxa donen veu a dones artistes de la comarca a través d'una exposició. Es tracta de la iniciativa que han promogut enguany en el marc del 8M. La mostra s'inaugurarà demà dissabte a les 7 de la tarda i es podrà veure durant tot el mes. Gerard Puigdemont.
Com cada 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'associació Dones Alba de la Garrotxa organitza alguna activitat commemorativa. Enguany han optat per una xerrada a càrrec de la professora Montserrat Bastons, que parla sobre la invisibilització de la dona al món grec, i també per una exposició a l'àmbit Sant Lluc. Catalina Celles és la presidenta.
Doncs aquest any, com cada dos anys, ens toca Dones Artistes de la Garrotxa, que hi hem arribat a la 14a exposició, que ja sabeu que pel Dia de l'Home un any fem relats curts i l'altre any fem Dones Artistes, que donem l'oportunitat a dones de la comarca que pinten i que potser no han tingut mai l'ocasió de exposar la seva obra en públic, doncs els donem aquesta oportunitat.
La mostra s'inaugura aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà veure durant aquest mes els dijous, divendres i dissabte a la tarda.
I Unet Garrotxa engega dos nous cursos dedicats als boscos i a la jubilació. En el cas del primer, comença dijous vinent i tracta sobre el bosc mediterrani. Pel que fa al de la jubilació, s'inicia a finals de juny i té l'objectiu d'evitar la soledat durant el temps de jubilació. Els dos cursos estan pensats per un públic general i ja hi ha les inscripcions obertes al web d'Unet Garrotxa, Roger Iserna.
Unet Garrotxa ha presentat dues de les novetats per aquests propers mesos. Són dos cursos
de temàtiques totalment diferents i pensats per diferents públics. Un d'ells tracta sobre conèixer i viure el bosc mediterrani, que buscarà explicar que tots els organismes són imprescindibles pel seu ecosistema. En aquest cas, també es tractarà la gestió que se n'ha de fer i quin paper hi tenen les persones per evitar un mal estat dels boscos. Alhora, també hi haurà moment per saber quina part terapèutica tenen a través de les sessions a càrrec de Tura Punti. Per la banda més de la biodiversitat dels boscos, l'encarregada d'impartir aquesta part del curs és la doctora en Biologia i ecòloga forestal, Antònia Caritat. N'ha donat més detalls a la finestra d'Olot Televisió.
També perquè a vegades diuen, bueno, tallar, per exemple, això era molt polèmic, no? Tallar els boscos a la part de dalt de la conca. Sí. Però això és una mica perillós, perquè llavors empobrim molt aquesta... Clar, a lo millor si fem que baixi més aigua, això sí, però llavors perjudiquem el bosc perquè no té... Vale. Està, perd biodiversitat.
Per altra banda, un dels cursos d'Onet Garrotxa d'extensió universitària és el que tracta sobre la jubilació. Es farà al llarg de finals de juny i durant el mes de juliol, on es tractaran temes com la soledat, què passa quan s'atura la rutina i la gestió del temps per tenir un autoconeixement. La coordinadora d'Onet Garrotxa és Marta Mallarac.
He sortit de la cadena que he viscut tota la vida, no? Una cadena de muntatge, ara ja sóc una peça fora... Sí. I per tant sembla hi ha gent que se retreu, no? Que es queda a casa, i per tant és donar aquest autoconeixement propi, i l'Anna és molt experta en tota aquesta dinàmica de lideratge, però de lideratge no pas des de fora, sinó d'un mateix, no? De que es vagi coneixent les seves habilitats, capacitats per poder tirar endavant doncs, aquesta vida de jubilació que sol ser llarga.
Les inscripcions pels dos cursos ja estan obertes a través de l'apartat de novetats d'Onet Garrotxa. En el cas del curs dels boscos és semipresencial i el de la jubilació és totalment online. I altres notícies, una gestió responsable de les xarxes socials és un dels punts a tenir en compte perquè els menors en facin un bon ús. El paper de les famílies és fonamental per regular-ne el seu ús. La dissenyadora de videojocs i creadora de contingut, Gisela Vaquero, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Considera que davant la possible prohibició que vol fer el govern espanyol en aquest sentit, s'ha de tenir en compte que les xarxes socials no són bones ni dolentes, sinó que el perill està en qui i com les utilitza. Fa uns dies, el comissari per als drets humans del Consell d'Europa, Michael O'Flaherty, instava a Espanya i altres països a reconsiderar la prohibició de les xarxes socials a menors en un context en què diversos estats estudien la introducció d'una edat mínima per accedir a plataformes. L'organització considera que aquesta mesura eximeix els portals de responsabilitats. El diplomàtic irlandès aconsella actuar sobre els continguts nocius a les plataformes en línia abans que restringir l'accés als menors. Segons la dissenyadora de videojocs i creadora de contingut, Gisela Vaquero, cal tenir en compte qui fa servir les xarxes abans que les pròpies aplicacions.
Que no és que hi hagi més perills o beneficis, és l'ús que en fas d'aquestes xarxes socials. Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes, les persones són bones i dolentes, però les xarxes socials no són bones i dolentes. El que es pot fer aquestes xarxes socials és un bon ús, un bon ús que és socialitzar, tenir moltíssima informació. Avui en dia tenim un piló d'informació a les nostres xarxes socials, des de cursos, vídeos, de tot. Hi ha moltíssim contingut i moltíssima informació que anys enrere no teníem.
En el cas dels menors, un dels papers claus a l'hora d'utilitzar la xarxa social són les famílies. Vaquero considera que han de tenir-ne un cert control per evitar consums inapropiats.
Ara amb aquesta llei el que fa és que forçar aquestes empreses a tenir aquestes regulacions. Això, vale, per una banda, és positiu perquè hi haurà aquest canvi. Però això no fa que totes les famílies o tots els que estan amb els menors doncs, no hagin d'estar atents al que estan mirant a les seves xarxes socials. No pot ser que tu li deixis el telèfon mòbil o un ordinador a un menor i marxar i no vigilar el que està mirant.
Segons l'entitat Drets Digitals Europeus, avisava fa unes setmanes que prohibir les xarxes socials als menors no resoldrà el problema d'addicció. Espanya, França o Grècia defensen la prohibició perquè creuen que les plataformes no protegeixen prou els infants.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en esports, fugir de la part negativa i remarcar la part positiva de l'esport femení. Aquest és el missatge que ha transmès l'Anna Comet, esportista, entrenadora, mare i periodista, en la ponència d'aquest dijous a l'Espai Cràter, amb motiu del Dia Mundial de la Dona. A més, també ha destacat l'evolució positiva de l'esport femení, però ha remarcat que encara queda molta feina per fer, Mònica Font.
Aquest dijous, l'Espai Cràter ha rebut la visita d'una de les esportistes més reconegudes en l'àmbit català i estatal, com és l'Anna Comet. L'esportista catalana va començar amb esquí alpí i ha acabat amb carreres de muntanya aconseguint moltes medalles en la seva trajectòria. Durant la ponència ha tractat temes com l'alimentació, la compatibilitat de l'activitat física amb l'embaràs, la maternitat i la criança, o també sobre quins factors socials i estructurals influeixen en la inseguretat per fer esport en solitari.
Se n'ha de parlar i cada dia està més, no de moda, sinó cada dia es veu més clar que una dona embarassada o una mare pot seguir fent esport, però no és algo que vulgui, com et deia, vull parlar en positiu, vull parlar de dir, ostres, quan estem embarassades, què podem fer, què no podem fer, però no tan reivindicatiu o ens trobem amb aquest problema, amb l'altre, no, al contrari, ostres, sóc dona, sóc esportista, vull quedar embarassada, endavant.
Comet també ha parlat sobre la conciliació amb la família i, en el seu cas, amb l'esport d'alt rendiment. Explica que les esportistes no s'han de sentir culpables per deixar una estona de banda a les seves famílies per dedicar un temps a la part professional, sigui esportista o laboral. De fet, l'objectiu principal de la ponent era que els assistents poguessin fugir de la part negativa i se centressin en la part positiva de l'esport femení. Un esport que, segons ella, ha evolucionat molt, tot i que encara queda molta feina per fer.
Que l'esport femení està avançant molt, s'està donant molt a conèixer, evidentment queda molt per fer, però crec que som les dones les primeres que hem d'obrir camí i no fer-nos petites. Potser per la motxilla social que portem, doncs som les primeres de sentir-nos culpables, de fer-nos petites, de dir, ai, això jo no puc perquè sóc una dona, però no, evidentment s'està avançant molt, queda molt camí per fer i crec que tant a nivell social com a nivell d'institucions, etc., s'està posant èmfasi en tot això.
Si bé és cert que cada vegada és major l'evolució de l'esport femení en tots els àmbits, ja sigui en futbol, trail, bicis o bàsquet. Comet explica que el problema ve des de fa temps perquè tot s'ha dissenyat i generalitzat tenint en compte el cos i la biologia masculina, sense tenir en compte les diferències en funció de sexe i gènere.
Gràcies, Mònica. La paciència, la serenitat i la neutralitat són els aspectes a tenir més en compte per ser àrbitre de tenis taula. Ho explica la Glòria Faig, àrbitre professional de tenis taula durant més de 36 anys, que actualment arbitra el conjunt lotí en els partits que juga com a local. Nosaltres hem parlat amb ella per saber com és ser àrbitre en aquesta disciplina esportiva.
36 anys per diferents pavellons de Catalunya arbitrant partits de tenis taula. Aquesta és la història principal de Glòria Faig, àrbitre, mare i professora en una escola de Besalú. Amb molts partits a la seva esquena, l'àrbitre explica que per fer-ho el millor possible s'ha de ser molt pacient, en depèn quins partits davant jugadors i entrenadors, tenir molta serenitat a l'hora de prendre les decisions i, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, ser neutral en tot moment. Faig explica quina és la seva història i com va començar en un món on porta més de 3 dècades.
El meu pare també ho era fa molts anys i una vegada vam acompanyar la meva germana i jo i vaig veure dir, ostres, és una possibilitat de poder conèixer món en plan barato i bueno, així es va començar la cosa.
Amb tants anys de trajectòria en el món arbitral del tenis taula, Faig explica que ha viscut moments de tot, però que ha de tenir clara en tot moment la seva decisió. Explica que al principi arbitrava en els campionats de Catalunya, entre d'altres, però que ja fa un temps que té altres prioritats. Faig explica què ha de tenir un àrbitre en aquest esport.
T'has d'aïllar molt de la gent perquè si no et tornaries boja perquè un et diu una cosa, l'altre et diu l'altra i has de ser conscient que ets tu la que valores. Estàs sola, per tant, ets tu el que valores. Sí que si tens algun dubte, a vegades una petita xarxa o el que sigui, sí que mires més la gent o els entrenadors o així i ja te diuen, els que saps que són sincers, te diuen la veritat.
Centrant-nos en el Club Olotí, després d'haver-lo xiulat en més d'una ocasió, Glòria Faig explica que un dels moments més importants que ha viscut com a àrbitre és l'ascens a la màxima categoria nacional. A més, afirma que, tot i la neutralitat, li fa il·lusió que l'Olot es trobi en aquest moment tan agradable de la seva història.
A mi m'agrada perquè és un club que hi he vingut moltes vegades. Quan estaven en el local vell també hi havia arbitrat, i llavors quan van aconseguir totes les categories, per mi també va ser com un boom. Jo miro des d'àrbit, no sóc totalment neutral, això com a àrbit ho tinc sagrat. Vull dir, a mi m'és igual que jugui Pepito com Menganito, jo... Les normes són les normes, jo ho sento, i si t'haig d'ensenyar targeta te l'ensenyo.
A més, Faig reivindica que durant tots aquests anys no s'ha augmentat el preu del quilòmetre, un fet important, ja que en un cap de setmana, en algunes ocasions, han de fer més d'un partit. Amb motiu del Dia Mundial de la Dona, i per reivindicar també el paper de la dona en el món de l'esport, no només com a esportista, sinó també a les altres figures que l'envolten, Faig explica que, tot i que ha vist una evolució positiva en tots aquests anys, ha viscut alguns moments en què s'ha sentit discriminada.
Sobretot al principi, a veure, entre que jo me vaig treure el títol, vaig començar a ser àrbit als 17 anys, i clar, entre aquest jove, dona, baixeta, i que comences, clar, en aquest aspecte ets com carn per un lleó, però bueno, tot s'ha tirat endavant i ara sóc respectada, jo crec.
Després de tants partits i tantes hores com a àrbitre principal de tenis taula, Faig explica que espera poder seguir més temps a la taula principal sempre i quan la salut ho permeti.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada. Doncs avui hem de parlar d'un grup de dones de la Garrotxa d'uns 60 anys que s'han endinsat durant uns dies en el món de la dansa. Ho fan a través del projecte Les Moltíssimes, de la ballarina i coreògrafa Maria Antònia Oliver. Es tracta d'una iniciativa de dansa que proposa a dones d'una determinada edat treure tot el que porten dins i expressar-se a través del seu cos, allunyant-se dels cànons habituals d'aquest àmbit.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Principal d'Olot s'oferirà l'espectacle que tot de dones de la comarca i d'altres indrets han estat treballant durant dies en el marc del projecte que porta per títol Les Moltíssimes. La Sion, l'Anna Maria i la Pilar en són tres exemples.
A mi em va ressonar molt que això, que l'experiència d'aprendre a ballar una mica més, de molt petita vaig estar-hi interessada en tot el tema de la dansa, i ara feia molt temps que estava allunyada de tot, de la dansa, i va ser com, ostres, més de 60 anys, guai.
El primer és això de més de 60 anys, ofertes per fer coses interessants a més de 60 anys no n'hi ha gaires, i si bonament puc m'hi apunto. I a més havia vist l'espectacle primer que vam fer a Salrà fa uns quants anys, i me recordo que vaig dir, veus, això m'agradaria a mi, i mira, aquí estic.
Jo he participat amb alguns sismògrafs, i també una companya havia participat en aquest espectacle que estic jo ara, i la veritat és que em va agradar molt, i com que aquest any m'estic preparant per als 70, doncs m'estic fent uns regals amb reptes, i aquest doncs, és un que em venia molt de gust perquè per motius físics havia deixat una mica el món de la dansa una mica a part.
I per això han comptat amb la creadora d'aquest projecte, la ballarina i coreògrafa Maria Antònia Oliver, que aquests dies està a Olot. Fa uns anys va impulsar el projecte de Les Mutxes, en el qual dones d'uns 80 anys feien tot allò que en principi per la seva edat no tenien permès fer. Després aquest projecte va evolucionar amb Les Moltíssimes, amb dones d'uns 60 anys que expressen a través del seu cos vivències i experiències.
Parlem de tot lo positiu del que som les dones en aquesta edat, positivament, és a dir, des de la felicitat, des de donar valor a qui som en aquesta edat que sembla ser que és com una edat que ja com comences a desaparèixer, no? Doncs no, no desapareixem.
I ho fan literalment deixant-se anar.
Un cos tal com és i no tenir vergonya de mostrar-ho. És a dir, no té per què l'escena de la dansa usar sempre el tòpic de cossos que són perfectes, que són esbels, que són meravellosos, sinó que també hi ha cossos que han viscut la vida i que estan en un altre episodi i que són tan valents i tan vàlids com els joves.
Un projecte que ha fet descobrir el món de la dansa a persones que possiblement ni els hauria passat pel cap posar-s'hi, com és el cas de la Dolors i de l'Àngels.
M'apunto un bombardeig i m'agrada experimentar de tot, no havia fet mai dansa i m'agrada molt, m'està agradant molt tot això.
Jo tampoc havia fet mai dansa, una experiència diferent, nova, ho recomano a tothom, a totes les dones, vaja.
Sí, la meva feina com a coreògrafa és de seduir aquests cossos a que s'atrevesquin, a experimentar i a entregar-se. La meva feina és treure resistències per poder entrar en els continguts que es posa a l'espectacle.
Són dones que volen demostrar que tenen molt a dir i els seus cossos també.
I això és tot de l'informatiu d'avui, divendres 6 de març del 2026. Com sempre, podeu seguir més actualitzats al garrotxadigital.cat i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia, un molt bon cap de setmana i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.